Benvinguts a Mossega la Poma. Avui anàvem a fer un minuts mosseguis i de cop i volta hem tingut un intrus que es diu Tomàs Manzanares. Què fas tu? Que no estaves als Estats Units de vacances?
Estic amb jet lag, vull dir que déjame vivir. estic fotut. Però bueno, venia el Xavier i tenia... Estava revisant ara l'últim minuts mosseguis que teníem penjat a Mossega la Poma fa més o menys un any. Que ja vas fer un altre amb en Xavier, que
sí,
sempre et fa de sparring quan jo no hi soc. Però avui, tot i amb jet lag, tenia ganes d'estar i saludar-lo. I vinc una mica com de... Com si fos convidat també jo, saps,
de
Xavier?
Pedres, no? Que... Sí, sí. Bueno, doncs a veure, benvingut Xavier de nou, Xavier Cugat, arroba Reba Energètica, un dels comptes més interessants que segueixo a Twitter, i almenys els que més m'interessen a mi, on dones contínuament moltíssima informació. És com llegir un diari sobre la situació energètica a Catalunya i a Espanya contínuament. Què tal?
Vas fotre canya, també.
No, fots canya, fots canya. Jo tinc sospites de que tu tinguis algun compte paròdia, però no tinc proves.
No,
però...
no, t'ho juro que no.
No ets tothom
ho diu, Tothom ho diu. T'haig de dir una cosa. Jo sé qui.
Tu saps qui és?
Jo sé qui.
Ah.
Però ningú dels que he vist a xarxes i ha dit un nom encertat. I jo t'asseguro que jo no. Jo no tinc compte paròdia.
No ets el conte, el gran conte paròdia, que és molt bo.
No, ho sóc jo, no.
Doncs, a veure, Xavier, l'any passat tu vas fer una sèrie de prediccions, una sèrie de prediccions. Tu contínuament vas fent una colla de prediccions, però crec recordar que quan vam estar parlant aquí vas començar a parlar del preu de l'energia començarà a caure aquí a Espanya. A Espanya ens estabilitzarem com a exportadors d'energia i això serà gràcies a les renovables.
Tot això ho vaig dir?
Sí, sí, més o menys. És
que,
carai, que
encertant,
una miqueta...
no?
Em
sorprenc a mi mateix.
Una miqueta les coses que vas dir, també fas les teves travesses. Dic que aquesta setmana que ve arribarem al rècord de tal, arribarem al qual... Molt interessant que durant l'hivern hem estat aconseguint rècords de fotovoltaiques.
Sí,
abans de l'equinoci que el tenim la setmana que ve, ja hem estat tenint rècords de producció fotovoltaica, o sigui que suposo que cap a finals d'abril tindrem rècords, s'anirà trencant encara que només sigui perquè arriba això. I ara estàs en el...
Digues. No, perdona.
I ara, estàs en el món de les bateries. Llavors, a veure, fes-nos un plànol de com està el tema de les renovables. Jo l'altre dia vaig conduir fins a Lleida i em vaig sorprendre que perquè vaig veure... tant per l'AP que per la Nacional i després tornant per l'autopista vaig veure parcs d'eòlics que no tenia jo localitzats. És a dir, mira, això és nou. Amb el que em vaig sorprendre, dic, ostres. No sé si... és com si s'estigués bellugant una mica la cosa aquí a Catalunya. Com ho veus? Explica'm quin és el panorama que tu veus ara.
Jo us haig de dir una cosa. Algú més es mou a Catalunya, però vamos... És com
prenim.
Que un... igualment. Vull dir, no fem res amb el poc que s'ha començat a moure. Jo l'altre dia parlava amb algú i us asseguro que he assumit finalment, vitalment, que haig de fer... que és com si visqués a dos jocs, perquè faig part de la setmana... treballo a casa o m'ho vaig combinant de treballar a casa i l'altra part de la setmana l'aves al meu Rodalies perquè ets anar a Madrid. Perquè és on es fan coses. Hi ha altres jocs d'Espanya on es fan coses. Per exemple...
A l'Aragó, no, Xavier?
Sí, però...
Ha hagut un moment polític a Aragó i sembla que s'aturaran les coses o...
A veure, s'ha de dir que el centre amb energia està clar que és Madrid, però Catalunya no ha sabut fer un contrapès perquè hi ha altres ciutats que també en renovables són importants i on hi ha empreses importants, com pot ser València
molt.
Hi ha coses, moltes més que Catalunya, i és curiós perquè València tampoc ha despuntat com Catalunya en renovables, però ells han sabut mantenir una certa capacitat industrial i per dir alguna cosa, per esmentar alguna cosa, el fabricant d'inversors fotovoltaics Power Electronics, que l'altre dia va sortir la notícia que havia incrementat en un any un 75% la facturació, passant a 1.200 milions d'euros, i poca broma, perquè venen a tot el món, aquesta gent. A Sevilla també hi ha un hub important i després tenim la part de Navarra País Basc amb Ingetim, Acción Eòlica i aquesta gent. I a Catalunya, home, no vull desmereixer les empreses catalanes que estan en el sector, que n'hi ha, però tampoc tenim una locomotora. No hi ha una locomotora industrial de renovables a Catalunya. I això és una mica lamentable, no? Segurament, òbviament, alguna influència té la situació en què s'han trobat les renovables a Catalunya.
Hi ha molta
paràlisi.
Jo em trobo contínuament amb molts discursos, i és que és el que no entenc, molts discursos dels ecologistes que són contra les renovables, que és el que no entenc, o sigui, no entenc com és possible això, però és així, o sigui...
No hi ha una mica de dogmatisme, Xavier, en alguns aspectes?
Sí, i permeten que et faci una matització d'alguns ecologistes.
Alguns, sí, però els que fan més soroll.
Per exemple, jo parlo amb algunes organitzacions, o pots veure discursos públics públics d'alguna organització, com per exemple Greenpeace, i òbviament amb tots els matisos de que s'han de fer les coses bé, no, hi ha certes coses que no es poden bé fer, però Greenpeace, per exemple, és una organització ecologista que surt en defensa de les renovables i ha firmat documents a Espanya una mica en contra de la línia d'altres organitzacions petites.
Bueno, és la idea aquesta dels que continuen parlant de decreixement i que parlen de col·lapse com si fos una cosa bona, gairebé. Com si els posés...
El col·lapse... De quin col·lapse parlem? Vull dir, perquè ara mateix el col·lapse no hi és. Bueno, i ara si parles amb algun col·lapsista em diria, bueno, com que no hi és el col·lapse, no sé què, la pobresa, el no sé què, bueno, el que ha passat sempre. Però si mirem les dades estadístiques del món, l'esperança de vida, la riquesa dels països i tot això, veuríem que fins i tot els països més pobres i els països que tenen menys esperança de vida han tingut grans avenços amb l'esperança de vida.
Molt.
Que això no vol dir que no hi hagi injustícies internacionals i tot aquest tema, no ho vol dir. Però col·lapse no n'hi ha.
No.
Avui no n'hi ha de col·lapse.
Una cosa, l'any passat tu vas agafar i vas explicar aquí a Mossega la Poma que no hi hauria problemes, per exemple, amb la mancança de minerals com el liti, perquè tot i que hi havia unes prospeccions, doncs quan hi ha més demanda es fan més prospeccions i es troba més liti, i realment és el que ha passat, i de fet hem vist durant aquest any que...
I no només això, Ludo, no només això. Mira, avui sortia una notícia que ha estat en boca aquests dies de la manera com s'utilitza el liti en les bateries ha canviat, s'ha modificat, i aleshores l'eficiència s'ha multiplicat per molt. Vull dir que necessites menys del 30% de liti que necessitaves fa uns anys per generar dues o tres vegades més energia en les bateries normals. Això és molt. Vull dir que no només és que hi hagi més prospecció o més jaciments, sinó que les tecnologies que hi ha associades a l'explotació amb liti o amb altres productes fa que la generació elèctrica de bateries sigui molt més eficient. Bé, bueno, Xavier sabrà més que
estàs però... treballant amb bateries ara, oi?
Sí, bueno, sí, estic treballant des d'aquesta setmana. Tampoc us penseu que...
que ets un expert ja aquí.
sí. Encara que és un tema que venia seguint perquè m'interessava i, de fet, a l'empresa on estava abans, un dels projectes que estava portant, que anaven a arrencar, ja era amb emmagatzemament, amb hibridació, amb bateries, no? A veure, m'encanta que em tragueu les prediccions, perquè és el que s'ha de fer. Quan un va de listillo com jo fent prediccions, i al cap d'un any està molt bé treure les prediccions per veure si el que ets és un... No sé, no, ara no em surt en català, un cantamanyanes. Un bocamoll, això mateix. Si ets un bocamoll o no. Perquè la gent, o sigui, un pot dir que sap, pots fer prediccions, bueno, demostra-ho, vale. El que està passant amb el liti, a més, és molt curiós, perquè consumim més liti que mai. L'any 2023 es va consumir més liti que cap altre any anterior en la història de la humanitat. Això és una evidència. I és normal, donada la situació que hi ha. Però, malgrat tot, el preu ha caigut en picat. perquè a més, a part de consumir més liti que mai, s'extreu encara molt més que mai. Les mineres s'han passat de voltes i estan extraient molt més liti del nas, o tenen capacitat per extreure, perquè òbviament el que no fan les mineres és extreure de més, ja que han fet d'inversió a sobre doncs anar-ho emmagatzemant, però sí que tenen molta més capacitat d'extracció de la que s'està consumint, i els preus del liti han baixat en picat. I creieu-me, hi ha liti per tota la transició energètica. A mesura que podeu aprontar aquesta predicció per l'any que ve, per l'altre, pel 2030, pel 2040, el que pot passar el 2030 és que igual ja no fem servir liti, que estem fent servir sodi en lloc de liti. Això sí que podria passar, sobretot per aplicacions estacionàries. Per cotxes és una mica més complicat, perquè la densitat energètica de que es pot donar una bateria de sodi és més limitada, però amb aplicacions estacionàries...
Estem parlant dels kilowatts-hora que et dona per pes.
Per pes, exactament.
Però això, tenint en compte que és un tipus de bateries que s'acaba de posar ara com a producte, i per tant entenem que hi haurà molta iteració sobre els dissenys i la manera d'utilitzar-la. El liti portem... nosaltres portem fent servir bateries de liti des dels 90, com a mínim.
Sí, ja... A veure... Hi ha avenços, per una part hi ha avenços que es refereixen a l'encapsulació, estàs creant, a nivell industrial, estàs creant una nova cadena de subministre que no està preparada, que és la de sodi. El liti està tot molt preparat i...
D'on traurem sodi? D'on podríem treure sodi? Si tinguéssim necessitat d'obtenir algun producte que el subproducte fos sodi, no sé d'on ho podríem treure.
Mira, i a més és molt fàcil, de la sortida d'una desaladora.
Oh!
Aquí li has donat.
Oh! Quan
tens una desaladora, ja tens sodi.
He fet un bon pas, eh?
Sí, sí.
És que és així de fàcil, és així de fàcil. I és que dius, muntes una desaladora, obtens el sodi, obtens aigua, el problema és que t'has de desfer del clor.
És fàcil, bueno... És fàcil aquest procés d'aïllar el que és el sodi estrictament, de la sal marina com a residu de la desaladora, perquè aquí també les despeses energètiques en aquests processos també poden ser significatives, no, Xavi?
Jo ho faig a la meva piscina, eh?
Aquí, haig de dir una cosa, m'enganxes una mica. Ja t'he dit que acabo de començar amb lo de les bateries i encara molt més amb lo del sodi, no? No t'ho sabria dir.
Bueno, conta una cosa, Tomàs. En la meva piscina, en comptes de tirar-hi clor, el que tingués, si tinc sal, llavors el que tingués ja una botella d'electròlisi, i el que fas és que per electròlisi separes el sodi del clor, crees ions de sodi i ions de clor. Llavors, durant una estona, doncs el clor està dintre de l'aigua fins que es torna a fusionar en sal dissolta dintre de l'aigua. I a més a més, no tinc que afegir sal, o sigui, es queda... vaig posar-hi sal fa dos anys i no tinc que afegir ni més.
És un microprocés, Marc.
És un microprocés, però al final és un procés que vol energia. És un procés que vol energia. Però clar, llavors dius, si tu tens energia renovable, doncs pots utilitzar això per la fabricació del sodi.
De totes maneres, només ho fa com un exemple d'una font on es podria obtenir sodi de manera relativament fàcil, perquè al final el que tens és una molècula que és clorur i sodi, i doncs relativament fàcil es podria obtenir sodi, no? Però si de liti n'hi ha molt, de sodi encara n'hi ha més.
Molt més.
Vull dir... I la principal avantatge del sodi és que, donat aquesta abundància, els preus que s'esperen de bateries de sodi són encara bastant més baratos, bastant més econòmics que el de les bateries de liti. Aquesta seria la principal avantatge, i que seria un element molt democratitzat, que pràcticament estaria a l'abast de qualsevol país del món. No seria això que hi ha minerals estratègics que només estan a països determinats, no, és gairebé com si diguessis...
Universal.
Sí, mentre tinguis...
Sobretot la gràcia és que segurament no tens que portar-lo de l'altra punta del món.
Exactament.
Si on tu decideixis ficar la factoria de bateries, allà pots agafar i generar-te el teu sodi. Només tens uns requeriments energètics i col·locar el clor com a producte.
I el que ha dit el Xavier no és... O sigui, és important, eh? En els països on hi ha liti, en alguns països on hi ha liti, hi ha conseqüències socials de l'explotació del liti. ¿Vale? L'altre dia ja escoltava un podcast precisament a... parlant de Llatinoamèrica, crec que parlaven de Perú i de Xile, de Perú específicament, zones on s'explota el liti, que per abstreure'l i depurar-lo necessites molta aigua i allò genera un problema greu a les regions, que a més són regions pobres i estan amb suficient alçada, no? Tenen bastants problemes. Abans que se m'oblidi, Javier, una pregunta. Per què costa tant a Catalunya fer projectes de renovables grans? Grans vol dir a nivell nacional català, eh? Vull dir, a nivell de
grans
Catalunya.
Grans vol dir que els aprovi el Ministeri.
És que, saps el que passa? Tinc en el cap una imatge que tu vas publicar, jo crec que ja fa un temps, parlo d'eòlica, eh? Era com un mapa de calor, un mapa de vent, en aquest cas, eh? I destacava de manera brutal, brutal, però brutal, eh? A la península Ibèrica, al Cap de Creus. Era una zona, no, o sigui, tot tenia zones blaves, grogues, alguna vermella, però aquesta era lila intens, gairebé negra, per la quantitat de vent que es pot aprofitar de forma contínua.
Acabem, països... amossega la poma, que hem de descobrir que l'Empordà fot vent.
De fet, us dic una cosa.
Si però no... més que el nord d'Europa, Marc, és que és brutal vent, el mapa aquest. Sí, sí.
Si no vaig errat, el primer aerogenerador que es va posar en marxa a la península va ser el Cap de Creus. Un petit aerogenerador que va fer una empresa que es deia Ecotècnia.
Però pot ser al mar, no cal que sigui a terra, eh? Pot ser perquè els països sí. Holanda, Bèlgica, Alemanya, tenen molts aerogeneradors marítims.
Bé, no estem en la mateixa situació.
Això, sí, aquí... perquè és un mar més pla.
Exacte.
Aquí la que entres una mica ja baixa i...
Deixa'm explicar una mica, perquè crec que pot ser interessant. La primera generació d'aerogeneradors marins estan, com si diguéssim, s'ha fet una cimentació en el fons marí. Això, òbviament, perquè funcioni, vol dir que el fons marí no pot estar molt profund. Ha d'estar com a molt 10, 15, 20 metres, no gaire més.
I que implica un cert impacte i degradació amb entorns ecològics una mica sensibles. Això s'ha de reconèixer, si és així. D'acord.
Us dic una cosa, Si anem a ser puristes, no hi ha res que no tingui impacte. Clar, nosaltres també en tenim d'impacte. Ni que no compréssim ni féssim res.
Perdona una cosa, sabeu què foten?
Genera impacte.
Què fan en segons quines zones del Carib? Enfonsen vaixells expressament.
Sí, per crear...
Perquè de cop i volta apareix en allà, s'hi fot corall i apareixen refugis i de cop i volta augmenta la vida marina. O sigui, no sabem mai per on pot venir, quin pot ser el
benefici de l'impacte. Sí.
Bé, el que us volia dir, clar, a la península Ibèrica, i òbviament això inclou Catalunya, el que tenim és que el mar s'enfonsa molt ràpid. No tenim plataforma continental pràcticament... de poca profunditat davant de la costa. No? Llavors, com que normalment els aerogeneradors marins, una mica per tema d'impacte visual, ja es posen una mica endintre, es posen 10 quilòmetres, 15 quilòmetres. Si no recordo malament, el projecte Tramuntana, que està davant del Cap de Creus, està planificat a 15 quilòmetres mar endins. Això vol dir que el mar ja és molt profund, ja té molt més que 20 metres. Llavors, entrem en una altra generació, d'eòlica marina que està començant a aparèixer, que és l'eòlica flotant.
Aquí, és que anava per aquí, anava a dir-te, i l'eòlica flotant?
Això sí, mateix. Sí.
Es diu flotant però està ancorada. El que passa és que no té fonament, sinó que hi ha com un ancoratge. No?
Sí, de la mateixa manera que fiquen aquelles plataformes a la platja una mica cap endins, que hi fiquen una àncora i una cosa que surt.
Com unes muscleres, són muscleres...
com les muscleres, ho has dit.
Sí, sí, sí.
Exacte. Està surant i, òbviament, està anclat en el fons, perquè no vagi on li dongui la gana, però l'aerogenerador està surant. Això, òbviament, com us podeu imaginar, amb aerogeneradors de 100 metres que han d'aguantar el vent i bueno, pot fer molt vent i poden parar, però la idea no és que es caigui...
Vent, onades... Sí, és complicat, sí.
Exactament, té una certa complexitat tècnica i, a més de la complexitat... de sobrepassar la complexitat tècnica, també hem de sobrepassar la complexitat econòmica, però tampoc ens podem passar. Aleshores, doncs, ha costat un temps aconseguir tenir eòlica marina. Per sort, al mar hi ha molt més vent que en terra, però moltíssim més.
Clar, perquè no hi ha muntanyes que ho parin.
I té unes condicions normalment molt ideals, perquè té un flux laminar sense turbulències. Això augmenta la vida dels aerogeneradors, o disminueix els problemes mecànics dels aerogeneradors. I, a més, doncs, si mireu els mapes del vent davant del Cap de Creus,
Sí.
Us en fareu creus, mai millor dit, de la quantitat de dies que pot estar un aerogenerador a tota potència, sense parar. No és com a terra, ara fa vent, us puja, baixa. Per tant, això, encara que ens hi gastem més en la instal·lació, perquè per la complexitat d'aquest sistema...
El retorn d'inversió és molt més evident, si és que està clar.
Sí, sí. Mm. Doncs ara, doncs fa poc es van aprovar, fa poc, que és la setmana passada, em sembla, o com a molt fa 15 dies, les condicions, un reglament per part del Ministeri en quant a eòlica marina. I bé, doncs esperem que arrenqui. Els projectes energètics són llargs, abans de finals de la dècada. I més quan agafes una cosa així des de zero, com aquesta. Però pot ser bastant positiu.
Abans estàvem parlant del problema de per què no s'instal·len coses a Catalunya. Una de les coses que hi ha, o sigui, a part, diguéssim, que hi ha activistes i de tot, el problema és que, a més, has d'obtenir permís de Ministeri, has d'obtenir permís de la Generalitat, has d'obtenir permís de la Diputació, has d'obtenir permís de l'Ajuntament. És a dir, hi ha molts...
Sí, Marc, però el Xavier ha dit una cosa que és... a veure... Tothom ha d'obtenir els mateixos permisos. I a tot arreu tenim les reticències.
Sí, però aquí a Catalunya...
Perdona,
el tema
però
dels...
jo crec que a Catalunya el que passa és que no hi ha una conscienciació política de projectes de país a llarg termini. Perquè si el
sí,
tens...
però a més tenim un problema que tenim sobreregulació per tot, per qualsevol cosa.
Però també la tenen a València, Almeria o al
Montenegro. Jo crec que aquí som els campions.
Us vull posar un exemple de coses absurdes. Vale? Mm. A veure, depèn del... Primer, abans un incís, depèn del tamany del projecte, el que diem òrgan substantiu, que és el que dirigeix tot, és el Ministeri, està en el Ministeri a nivell estatal o és la Generalitat. Vale? Si el projecte és de menys de 50 megawatts, qui s'encarrega és la Generalitat. Si el projecte és de més de 50 megawatts, és l'Estat. A més, tot el que va en domini marítim, és a dir, si jo vull ficar un aerogenerador de prova, va per l'Estat. No és un tema que pugui aprovar la Generalitat. Ja que hem parlat d'eòlica marina, doncs ho explico. Llavors, coses absurdes que trobes, i això sí que és reglamentació específica a Catalunya, que un grup de pagesos tenen una bassa de reg agrícola, que ja és una cosa artificial, i volen ficar una instal·lació de fotovoltaica surant a sobre d'aquesta bassa. Diuen, aquí tenim una bassa, no volem gastar el nostre terreny agrícola i tal, per què no fiquem la instal·lació aquí?
Que en té realitat, tot el sentit, sí. És,
A més, tenim uns beneficis, perquè el fet de tenir fotovoltaica en la làmina d'aigua de la bassa...
Menys evaporació.
Ah, efectivament. Hi ha menys evaporació.
I pots aprofitar l'energia per actuar de bomba contra la bassa si la necessites. És que ho tens tot allà, no? No tens pèrdues de transport. Vull dir que, clar, win-win per tot arreu.
Que la Generalitat ha demanat estudi d'impacte visual.
Clar, jo ho entenc, perquè els avions que van a Massachusetts des de dalt, que vegin allà damunt de la bassa unes d'això, fa ràbia, m'entén?
O sigui, és...
Absurd.
És de clatellot. O sigui, és de clatellot. Impacte visual... O sigui, a veure... Impacte visual de què? O sigui, tot té un impacte visual? Jo també li diria segons qui. Ara agafaran, ens fotran eleccions, ens fotran tots aquells cartells per tot arreu i no foten estudi d'impacte visual? Quants metres Javier, quilòmetres quadrats d'anuncis ens fotran?
És que... Mira, jo, això ho hem parlat alguna vegada i està molt bé que estigui aquí el Xavier, perquè això, en el fons, és un tema de compromís, ja no de polítics, és un compromís de la societat. jo tinc davant meu la Serra de Galliners, amb un espai, diguéssim, prop metropolità, entre Sabadell, Sant Quirze, Terrassa, on no abunden les zones verdes i jo crec que és lògic que tothom vulguem preservar la serra i l'aspecte de la serra i tot el que vulguis. Però no podíem arribar a un pacte que durant 15 anys muntar molins perquè els necessitem ara amb un procés de transició, parir un projecte que tingui en compte el posterior desmantellament, quan acabi la vida útil, etcètera, etcètera, etcètera. No es podria fer, no podíem arribar tots a un compromís, que sí, que no és maco, que no ens agrada, però cal fer-ho.
Però tinc una cosa, ja es té en compte el posterior desmantellament. Clar. Tota planta d'energia, quan jo construeixo una planta, a part que haig de complir la declaració d'impacte ambiental on hi ha una sèrie de requisits durant la construcció en quant als residus i al tractament, quan acabo la planta, haig de demanar, perquè per fer la planta em donen l'autorització administrativa de construcció, però després, per connectar-la, haig de demanar l'autorització administrativa d'explotació. Per demanar l'autorització administrativa d'explotació, a part de presentar una sèrie de documentació tècnica elèctrica, el primer que fa indústria és dir, anar a medi ambient i preguntar, aquesta gent ha fet tot bé amb medi ambient? Dic, és que si no, no ho miro. Llavors, medi ambient et demana tots els certificats que has anat a empreses de residus autoritzades. Que tal. I a més, et demana l'aval del desmantellament de l'Ajuntament. Per què? L'Ajuntament et diu una quantitat, i això varia depenent dels ajuntaments, comunitat autònoma i tal, en el qual has de depositar un aval, que aquest aval ha d'estar disponible i s'actualitza en l'IPC, és un aval significatiu, no estem parlant de...
És a dir, els calés per fer el desmantellament tenen que estar posats.
Perdona, de milions d'euros, estem parlant d'això.
Sí, sí.
Que aquest aval...
Euros que impacten en el preu posterior de l'explotació.
Llavors, si tu no has depositat aquest aval a l'Ajuntament, no et donen l'autorització administrativa d'explotació. Aquest aval, com us deia, s'actualitza amb l'IPC cada any, amb el qual augmenta el seu valor, i només te'l retornen el dia que dius, vale, plego, tanco la planta, i et diuen, vale, ara l'has de desmuntar i demostrar-me que has complert la normativa que hi hagi vigent en aquell moment, com, per exemple, reciclatge de panells solars. En aquest moment ja és obligatori el reciclatge de panells solars. I ha de tenir un percentatge de reciclatge superior al 85%. Si jo no vaig amb una empresa... Si jo avui desmantellés una planta solar, que encara són relativament noves, hauria d'anar amb una empresa especialitzada que n'hi ha amb reciclatge de plaques solars. A més, la placa solar és molt reciclable. No és tòxica, encara que ho digui el Felipe González. No té components
això,
tòxics les plaques solars.
Això diu el Felipe González, que les plaques solars són tòxiques.
Que són més tòxiques que els residus nuclears.
Ah,
sí. Doncs i això. També diuen que les plaques fotovoltaiques són perilloses perquè els instal·ladors cauen del sostre.
És que el que passa és que a vegades els discursos es creuen. I deu haver sentit algun decreixentista d'aquests de destruïm el capitalisme i les empreses i no sé què. Ell, que és amic de les empreses i sabem la trajectòria, vull dir, els arguments serveixen pels dos extrems. Llavors, has sentit algun d'aquests que diu que les plaques són tòxiques perquè tenen cadmi, níquel i tot això. Sabeu què és això? Això és el 0,5% del mercat. Ningú a Espanya fa servir plaques d'aquestes que es diuen de capa fina. Les plaques són de silici i no tenen residus tòxics. Tenen silici, tenen coure, tenen plata, tenen alumini i tenen vidre. I això són els components majoritaris de
les plaques solars que fan servir.
I són altament reciclables, entre altres coses, perquè el 90%, 90-95% del pes d'una placa solar és vidre i alumini, que és el marc i el vidre que va al davant. La part que genera realment té molt poc pes, que serien les cèl·lules, perquè són molt, molt
primes. L'alumini és un aspecte estructural i el vidre és un aspecte protector.
Ah,
vull dir que no... Sí, sí. A més, el muntatge i tot, clarament, és no és exactament reciclable, sinó fàcilment reciclable, no, Xavier?
Sí, doncs, per acabar el que us deia, que m'ha anat una mica així d'això, fins que jo no demostro que he fet el desmantellament, aquest aval no me'l torna. És a dir, si no poso l'aval, no puc començar a generar electricitat i aquest aval no retorna fins que
desmantellar la planta. Partint d'una planta això... funcionant, has de tenir un capital immobilitzat important.
Sí, sí. Vull dir, és important el que estem parlant.
Bueno, de fet, quan fas números... Clar,
perdona, aquí... a tot això hi ha un aval de construcció, també, pels residus de construcció. No puc començar a construir si no he posat un aval, que després l'Ajuntament també me'l retornarà quan digui, he acabat de construir i anirà algú de l'Ajuntament a veure com ho hem deixat. I creieu-me, en plantes solars grans, vull dir, l'administració hi va a fer inspeccions.
Home, ja m'imagino.
I va, no és algo que dius...
Però
no, bueno...
la inspecció no ens hauria... O sigui, que hi hagi preocupació, que hi hagin inspeccions, no ho trobo malament.
No, ho trobo bé.
Està bé.
Bueno, són les regles del joc. Igual que quan construeixes una casa s'hauria d'inspeccionar. No se't caigui al cap de 5 dies, m'entens? Això no... no... Jo crec que hi ha algú més. O sigui, hi ha algú més que fa que estiguem aturats. I no ho acabo d'entendre, no ho sé. Perquè, mira, la gent de Som Energia, els coneixeu, els de cooperativa, crec que ja fa molt de temps que té iniciatives que no són tampoc ultradimensionades, són més bé de caire petit, deslocalitzades per l'estat espanyol. Tenen, em sembla que a Andalusia tenen vàries. Va començar per Almeria, per diferents llocs. Crec que de les últimes d'això que han fet ara a Lleida, fa poc. I els ha costat molt, els ha costat una barbaritat. Una gent que neix aquí i han hagut de posar instal·lacions solars a altres llocs del territori espanyol perquè a Catalunya no podien. Els ha costat moltíssim.
Hi ha resistència local?
És que hi ha... El que passa a Catalunya és que hi ha una inoperància que no sé si és estructural o deliberada de l'administració. Per cada pas que s'ha de fer en l'administració triga anys. Ara aquests senyors que us deia que tindran que fer un estudi d'impacte paisatgístic el presentaran
i a veure quan
igual és. Podeu fer servir aquesta previsió. Igual millor... Ara haig de reconèixer que la Generalitat sembla que millora alguna cosa, però encara està en el necessita millorar,
Bueno, espera't, que ara ho canviaran tot i tornarem haurem de tornar a començar.
El modus operandi fins ara és que presentarien l'estudi d'impacte visual i fins aquí 2 anys la Generalitat no diria res. Igual demana un altre paper d'aquí 2 anys. Per tant, era una situació gairebé kafkiana encara
Xavier,
el que està passant.
Jo vaig posar fa 2 anys... Dos anys vaig posar una bateria. Tinc una instal·lació fotovoltaica que tinc 6 kW instal·lats i tinc una bateria de 10 kWh instal·lat. Hi ha una subvenció que venia dels fons FEDER aquesta de Xonses, que em toquen uns diners. Està aprovat en el Diari de la Generalitat de Catalunya. Amb el meu nom surt que m'han de donar els calés. Fa 2 anys que es va fer la sol·licitud, fa 6 mesos va sortir aprovat. T'han donat a tu els calés? Perquè a mi encara no,
I ja has presentat els papers de després de l'aprovació, no sé què, alguna cosa així?
No, en principi...
Jo ho estic mirant com en el cotxe elèctric, perquè a mi em van trigar... Vaig tenir sort, eh?
Sí, havia de fer alguna cosa, Havia de fer alguna cosa i ho vaig fer. Vaig rebre un d'allò i vaig dir sí. Però bàsicament és dir, he rebut això, estic viu i aquest és el meu certificat digital. Vaig entrar a firmar.
Te l'aproven i després has de presentar un munt de papers absurds, per exemple, que el compte en què els dius que et posin els diners, has d'anar al certificat del banc de què és teu. Que dius, ostres, dic, perdona'm, pel meu propi interès voldré que me'ls fiquin en el meu compte, no en el compte de la veïna. I dic, a més, és el meu problema.
Si és on els hi pagues els impostos, però, ja ho saben. Però no et volen donar els calés.
Si resulta que has de pagar impostos, no et demanen un certificat de titularitat. No. Ho pots fer de qualsevol compte.
Però clar, tots aquests fons FEDER, aquells que tenen una llista impressionant de diners en allà, estan en els seus comptes i o ells deixen de pagar interessos o els estan movent ells.
Jo no volia dir, però l'altre dia un amic de Madrid em va comentar, em va dir, jo és que creo que este dinero... Així se financien gratis. Tarden en
tirar... No, creo no. És així, es financien gratis. Jo, és que la sospita és... Tu tens uns diners?
La sospita raonable.
Tu tens uns diners? Sí, sí. O sigui, a veure una cosa...
Jo no ho he dit, tampoc diré que no tinguis raó, eh?
No, no, jo sé que ho dic. O sigui, a veure una cosa, jo estic fent unes obres a casa, he estat durant molt de temps estalviant, durant molt de temps estalviant, doncs, collons, ho vas posant en un fons, truco, i resulta que al final, doncs, 200, 300, 400 euros que de les obres s'han pagat soles amb el temps que tu has estat estalviant, doncs aquests diners, doncs, els tenen ells, i sumo, multiplico per tots.
I és una quantitat significativa l'import que s'han donat a subvencions, eh? Estem parlant de centenars, possiblement milers de milions d'euros, eh?
Dos anys. Clar, a veure, després et diuen, clar, jo l'any passat estava estudiant comprar-me un cotxe elèctric i al final vam dir, a veure, et donaran això? Però dic, hòstia, aquests diners que diuen que em donen, quan els veuré? Quan els veuré? Els veuré tard o d'hora. Els veuré tard o d'hora, però llavors ja no puc ficar aquests diners... En el meu pressupost familiar per dir si em compro un cotxe.
Si vull que... Aquest és el problema del sistema de subvencions actual. Que no perquè, dius, et vas a comprar un cotxe per dir alguna cosa que val 30.000 euros, un cotxe elèctric. I has de rebre una subvenció...
A les pistes te'n vas a 35-40.
Bé, bueno, posem 35. I has de rebre la subvenció de 4.500 euros, que és com si diguéssim la subvenció a partida dels cotxes elèctrics, em sembla recordar.
Sense xatarrar,
és així. La subvenció de 4.500 euros és que la gent que pot arribar fins a 30.500 es pugui comprar el cotxe. Que no només arribi als que poden arribar a 35.000, però si te la paguen al cap d'un any i mig...
No sé, imagina't que el banc et diu... O N t'ho paguen un dia t'ho pagaran, vindran els Reis...
Aleshores, l'efecte que aconsegueixen és que només accedeixen al cotxe elèctric de 35.000 euros els que tenen 35.000 euros, no els que tenen 30.500.
O tu tens que fer una financiació per 35.000 euros i pagaràs un 7% o un 8% d'interessos sobre els diners que t'havien d'haver donat i que et donaran d'aquí 5 anys.
No. I afegeix un comentari de la gent que ens està veient a YouTube. Diu el Matsuda que, i després, quan cobres, t'ho compten per la declaració de la renta.
Sí, és veritat. Bueno, això ja diu una cosa, que fa una mica d'efecte redistributiu. Perquè ja que les subvencions no es donen en criteris de renda, sinó en criteris de sostenibilitat, doncs el fet que ho declaris a la classe renta fa
sí,
que si tens
els ingressos
alts, per una banda, com si diguéssim, fa una mica el factor redistributiu.
Sí, perquè un tio que té milers de milions també ho pot demanar i li poden donar la subvenció. Exacte.
Llavors, a la declaració de renda haurà de pagar pels milers de milions que li toquin, que li pertoquin guanyar, no? Aquí, mira, jo crec que fa el seu efecte redistributiu i tampoc hi estic molt en contra. I jo també he sigut perceptor d'aquestes subvencions.
T'he sentit el que dius, Javier. Sí, sí. Perquè no s'otorga per criteris de renda, sinó s'otorga de manera genèrica.
Sí. Doncs... Digue'm, perdona.
No. Una mica veient el temps que portem de programa i mirant cap a futur, no?
Mare meva.
Com veus la situació? Perquè... Recordem, pandèmia, Ucraïna, el gas, l'energia es va disparar, no sé què. La gent, els agoreros, no? Deien que, bueno, que anaven al col·lapse total i que això d'aquí no se'n sortiríem. I la realitat és que els preus s'han moderat, el preu del gas va caure l'any passat, aquest any estem amb altre tipus de preus. En quina situació estem i com veus el futur? Parlo en general, tant de preus de l'energia... com de situacions que puguin tenir impacte, no? amb el tema de renovables, bateries, emmagatzemament, emmagatzemar l'energia i que arribi a les llars, a les llars i a les indústries, pot ser un factor superclau i no estem tan lluny, no? No sé, em dóna la impressió.
No, mira, la veritat és que en la major part de coses, fer previsions d'energia...
És molt difícil, sí.
No, anava a dir el contrari.
Ah.
És relativament senzill. A més, quan dius mercat elèctric, Espanya, perquè al final el mercat elèctric és de tot Espanya, no hi ha diferenciació si és a Catalunya o no, és relativament senzill, només s'ha d'aplicar la lògica. El que passa que hi ha molta gent que insisteix en no aplicar la lògica. Quan vaig explicar els preus baixaran perquè hi ha més renovables entrant, no sé què. Això era una cosa molt evident i molt lògica. No,
sí, mirant una mica la, mirant la progressió, tu deies... Sí. I que estem en superàvit, vull dir que venem energia renovable a l'exterior, a França, principalment, no?
Això era molt previsible. Mm. Això seguirà passant. Mm. I vindran uns, un període de temps on possiblement el creixement de la fotovoltaica, el creixement de la fotovoltaica amb autoconsum, doncs és possible que pateixi força perquè els preus són molt econòmics, sobretot en les hores centrals del dia. Per tant, la motivació inversora, la motivació de tots aquells que volen l'autoconsum com a mitjà d'estalvi o d'inversió, que pues, es veuran una mica... aquesta motivació doncs, desapareix una mica. Ara fa falta més temps per amortitzar una instal·lació d'autoconsum.
Perquè canvien els preus. Canviarà això de les hores punta del migdia i deixaran... Perquè ara, com ara, al migdia, a l'hora de fer-te la truita a fer els macarrons, ma, és més si car
dic,
el corrent.
Si us dic la meva llista de Sitges, doncs... Però deixa'm acabar fer una mica... Va, vaig a fer unes previsions perquè d'aquí un any tingui una excusa.
Li preguntava
a
Ludo les previsions.
Fes les
Sí, d'aquí un any t'hem de passar el rebut, tio, d'aquí un any.
És possible que amb la fotovoltaica gran hi hagi un moment de pànic l'any que ve. Les inversions en fotovoltaica... A veure, les plantes grans, no és allò que dius, ui, com que el mercat s'enfonsa, doncs avui ja no s'instal·la més. No és com l'autoconsum, això. A veure, que jo he comprat transformadors fa un any i mig, he comprat cables fa un any i mig, he comprat les plaques, no fa falta tanta anticipació, però també les compro amb antelació. Resulta que hi ha un inversor que ha decidit, un inversor de ficar diners, ja va comprar la instal·lació perquè la connectessin, hi ha PPAs firmats, contractes de compra-venda, per tant, dona igual com estigui el mercat avui o l'any que ve, creieu-me, el que es va construir aquest any i el que es va construir en el 2025, ja ho sabem. I no va canviar. Està tot compromès. Passi el que passi en el mercat. Llavors, és possible que, com que no augmenta la conversió d'energia fòssil a energia elèctrica, perquè, si no ho explico bé, normalment dius, com que no hi ha augment de demanda elèctrica, llavors ens segueix saltant els decrescentistes. No volem gastar més, volem gastar menys. No. Expliquem-ho bé. Com que no hi ha conversió d'energia fòssil, energia elèctrica, que és el que hem de fer en la transició energètica, per tant, no hi ha augment de demanda elèctrica.
No hi ha un augment de demanda.
Que no augmenta la demanda energètica, que és diferent, com que no hi ha augment de la demanda elèctrica...
No hi ha, a veure, perquè ho entengui, el que no hi ha és aquesta transformació, aquesta conversió del consum d'energies no renovables versus renovables. Però estem com amb un període d'estancament, és el que estàs
però,
dient?
Sí, em permeteu un momentet, jo això ho veig una miqueta com una espècie d'espiral, és a dir, en un moment determinat, com per exemple ara fa 3 anys, tenim un preu molt alt de l'electricitat, vale? Doncs per Rússia, el que sigui, preu molt alt de l'electricitat. Això es causa, doncs, que evidentment hi hagi molt moviment i és interessant invertir en generació d'electricitat. Això causa, doncs, cada cop i volta, com que la demanda no ha augmentat, perquè la demanda d'alguna manera no és tan elàstica, o almenys no és elàstica a curt termini, doncs augmenta l'oferta, el preu baixa. Però el fet de que hi hagi una baixada de preu també estimula la conversió d'energia de consum d'energia fòssil a energia elèctrica, perquè si l'electric... O sigui, al final és dir...
Però hi ha molts factors imprevists.
Estàs dient que el mercat funciona, Ludo?
Ah! Hòstia!
Aquí anàvem.
Si dius, ara quin és el problema? Que el preu de l'energia ha baixat, és dir, volem que el preu de l'energia baixi perquè llavors tens
sí,
un estímul immediat a transformar energia fòssil cap a energia
problema,
elèctrica.
Però a més, que el futur és molt difícil, no hi ha bola de vidre. Mira,
no.
Ara tenim preus d'energia que poden ser més baixos. Ok, però tenim un problema de l'hòstia amb la sequera. Per obtenir aigua, saladores o altres...
Necessites
energia.
També.
Energia. És que, clar, és a dir, hòstia, si la poguessin llançar cap allà...
Ai, si sobre fa sodi, amb això ja... ja digues, però és així de senzill. És, si tu vols agafar i transformar les fonts d'energia... consum d'energia fòssil en consum d'energia elèctrica, sigui neta o no, el que tu necessites és que l'energia elèctrica sigui més barata.
Us vull dir una altra cosa que està incentivant aquests preus que tenim actualment. Perquè el que ens trobem és que en hores solars els preus són molt baratos, molt econòmics, i això seguirà passant, més o menys fons. Les hores de mercat més econòmiques seguiran, de mercat majorista, seguiran sent les hores solars, això ja no canviarà. Malgrat això, tenim a la nit, a l'hora punta de la nit, de demanda,
es
produeixen uns pics molt accentuats de preu en el mercat. És una cosa que hi ha un tuiter i amic que segueixo bastant, l'amic que em deia abans dels diners de que feien servir-ho per finançar-se, el Paco Valverde, el Fran Valverde o Francisco Valverde, no sé com fica les xarxes, que li diu el besito y buenas noches, això, sempre quan parla de les gràfiques, no? Clar, això, aquest diferencial de preu tan gran incentiva la instal·lació d'emmagatzemament, que és una cosa molt necessària.
És el que t'anava a dir jo. Jo tinc una bateria, i aquesta bateria, el que no noto és els pics, perquè normalment aquest pic de la tarda no el trobo, i llavors el que fa és que la meva exportació sigui sempre neta. O sigui, a excepció de que hi hagin dos dies seguits de pluja i núvol que no genero gairebé gens corrent, sí. Pràcticament sempre tinc o estic generant o estic consumint, amb la qual cosa ets gairebé autosuficient, i llavors el balanç, per exemple, amb Som Energia tenim això que en diuen el flux solar, que seria la bateria virtual. Clar, si tu estàs agafant i durant a la que passo, et passo un, tu fas el besito de buenas noches i estàs gastant energia a tres vegades el seu preu, tu has d'exportar 3 kilowatts, per exemple, si gastes un kilowatt de besito de buenas noches. Si aquest te l'autoabasteixes tu, està generant una eficiència, és a dir, el que tu exportes és millor. I llavors, per exemple, jo aquest hivern no he gastat res, pago zero, però la bateria té un impacte bestial. D'abans de la bateria, després de la bateria, tu mires i dius, ostres, és que canvia.
Perquè... Descobert els beneficis de la bateria, eh?
No, jo ho tinc claríssim,
Una cosa perquè... en relació a les bateries que la gent va preguntant per YouTube. En Raimon, l'amic Rai, l'R2D2, que el tenim no el tenim aquí, no sé per què no s'ha connectat, suposo que no pot, està amb el nen petit.
Tothom té vida, tothom té vida.
Diu, les bateries han baixat presumptament. Diu, a $50 quilowatt, però les de casa encara valen uns 500 euros quilowatt hora. No, per
tenim un problema.
Aproximadament. Baixarà? Pregunta el Rai.
Sí, baixarà, però no baixarà tant. No baixarà tant i us explicaré el perquè, perquè és un tema d'eficiència. Normalment les coses són més econòmiques quan menys recursos necessita. I una bateria domèstica requereix molts més recursos que una bateria industrial. Per què? Perquè hi ha una cosa que més o menys es fixa en la domèstica que en la industrial, que és l'electrònica de control. Clar, aleshores, el percentatge sobre el cost total de la bateria que representa l'electrònica en un megawatt hora és ridícul, percentualment. En canvi, en una bateria domèstica, igual es representa un 30 o un 40% la part electrònica.
Als americans això li diuen l'escafolding price. Sí. És a dir, perquè no només és l'electrònica, sinó també tot l'encapsulament de la bateria...
L'andamio! L'andamio.
Sí, sí. És a dir, tot el que l'embolcalla per fer petites fraccions, clar, amb una instal·lació industrial ho tens... és molt més clar, rendible.
Bueno, a nivell industrial tens economies d'escala.
Clar.
Ah, i una altra cosa...
Hi hauran baixades,
En quant a bateria domèstica, jo us asseguro que el fet de tenir la bateria amb una caixa de desconnexió... Perquè per normativa, si tu tens plaques fotovoltaiques, l'inversor, quan es talla la corrent al carrer, l'inversor deixa de funcionar. Per què? Perquè no injectis cap al carrer i no matis el pobre electricista que està treballant al poste de la corrent davant de casa teva. Llavors, si tu tens una bateria, et pots posar una parella addicional, que és una caixa de desconnexió, que el que fa és que quan detecta que fora no hi ha corrent, cataclac, salta un relé, atura la connexió, tanca la connexió amb el carrer i llavors et dona, en algunes fases de casa, et dona corrent. Això, des de que ho tinc, ho he fet servir 3 vegades, però aquestes 3 vegades...
Han sigut noi, molt, molt importants.
Ha valgut el seu preu, eh?
Valen el seu... Bueno, l'última vegada, perquè em van dir, jo tenia paletes treballant, tinc paletes treballant a casa meva, us he dit que tinc els paletes treballant, i et diu, t'envia la companyia elèctrica, tal dia tallo la corrent tot el dematí. I a més, em va vindre el paleta perquè havia vist el paper que te'l pengen en el poste elèctric. I em va dir, hòstia, què fotem? Vaig dir, no pateixis, jo et dono corrent. Hòstia, nosaltres podem fer alguna cosa. Clar, ells diu, podem fer alguna cosa, les hores que tu estàs aquí jo te les pago, eh? No, té. Aquí té corrent i fes tot el soroll que vulguis fer.
Diu el Matsuda Marc si aquest muntatge que tens l'has amortitzat o l'amortitzes.
A veure, jo ja et dic, la caixa de desconnexió, el primer dia que tu dius, avui tinc corrent
I los vecinos no, que se
joden. I els veïns no.
Això val molts diners, eh?
I et diu a l'oi, hòstia, tu tens llums, tens llum? I jo, no, sí, jo tinc llum. Vols un cable? Vols un cable? Hòstia, doncs vindré a carregar el mòbil i tal. Doncs això no té preu, o sigui, no pots amortitzar.
Ara, els que estan a YouTube, us vaig ensenyar una cosa, que esteu a YouTube. Però segui.
I el que sigui és això, jo quan va pujar fort la corrent, quan va pujar molt la corrent, ni ho vaig notar. I dius, ostres, mira, l'estic amortitzant més d'allò i ara ja simplement és una despesa que no tens.
Això...
Aquesta és la meva bateria. Jo si em quedo sense corrent, la llum igual no l'encenc, però la ràdio sí, molt puc cridar socors. I la ràdio és de casa.
Ara ja tinc curiositat. I la marca? Només m'ha quedat clar que és una LFP...
Eco Worthy. Sí, va, és una marca d'aquestes xines, no t'hi fixis. Sí. Però la veritat, la faig servir només per activitat de ràdio aficionat portàtil.
Com a SAI.
Però tinc un sistema aquí a casa que, diguéssim, les connexions de ràdio, que són power poles, no sé si es veu aquí, són de 12 volts, tot queda alimentat per aquesta bateria i té diverses hores de funcionament. Vull dir que... Sí. I la tinc carregada. Es descarreguen, si no les utilitzen.
Sí.
És una bateria normal, com si fos de moto o de patinet.
Jo tinc que marxar molt aviat, però, Xavier, com veus el cotxe elèctric? Seguirà movent la cosa o ens estancarem perquè ja, diguéssim, és una cosa només per rics i els rics ja la tenen i la resta anirem poc a poc fent?
El problema és que els rics no la tenen a Catalunya i a Espanya. Clar, a veure, és una cosa per rics? Una mica. Avui en dia una mica. Ha passat amb totes les tecnologies. A veure, avui hi ha mòbils per 200 euros o 100 euros.
O menys, sí.
Recordo, a part de ser un mamotreto, quan anaves amb el mòbil line, perquè ja tinc una edat, a part d'un la bateria i l'altre, ostres, és que en els 90 valia mig milió de pessetes, que són 3.000 euros que actualitzats amb la inflació deuen ser 7 o 8.000 euros avui. Aleshores, estem en l'estadi en què els cotxes valdrien l'equivalent a 7 o 8.000 euros, els elèctrics? No, ja són més econòmics. Ja hi ha alternatives, fins i tot poques, però hi ha alternatives per sota de 30.000 euros.
I mercat de segona mà, Xavi, perquè diu el Raimon, diu, m'he comprat un Zoe de segona mà.
Perfecte, que això és una cosa que molta gent s'oblida. El mercat de segona mà, en el mercat de segona mà de cotxes elèctrics, hi ha unes gangues increïbles, perquè a més baixa, lamentablement pels que tenim cotxe elèctric, baixa molt ràpid, perquè com que els preus dels cotxes elèctrics baixen molt ràpid, a veure, si fa 2 anys un Tesla valia 50.000 euros ja i avui val 40.000, el que es va comprar el de Tesla de 50.000 euros fa 2 anys, 40.000 no valdrà.
No.
I 30 possiblement tampoc, perquè el que té 30 diu, saps què? En lloc de comprar-me la segona mà, gasto 10.000 euros més i me'l compro
nou.
ja, és a dir, per molt de valor en aquests moments per això, perquè realment és un reflex de que els preus del cotxe elèctric estan baixant de manera forta i seguiran baixant. I hi haurà empreses que no seran capaços de seguir el ritme, sobretot empreses tradicionals transicionant al cotxe elèctric, i, pues, escolta'm, Nokia va desaparèixer i era una empresa molt important i és possible que ens passis. El que més greu em sap és que la major part d'empreses que veig així possiblement estiguin a Europa. I serà una llàstima, doncs, que cremem teixit industrial europeu una vegada més, perquè el que passarà és que vindran les marques xines que fan una feina i la fan molt bé i doncs ens menjaran el mercat. Però tindrem cotxes elèctrics i els tindrem a preus raonables. I, per tant, qui necessiti cotxe tindrà un impacte ambiental molt inferior, malgrat les falsedats que diguin alguns del cotxe elèctric. La realitat és que l'impacte ambiental del cotxe elèctric és molt inferior al cotxe de combustió.
I no només això, a part d'impacte energètic, el problema és la contaminació que no té a veure amb el CO2 que fa un cotxe normal, que afecta la salut de les persones que viuen en ciutats.
Aquesta és l'altra. Que, a part de l'impacte ambiental global, perquè els impactes mediambientals tenen diverses vessants. Hi ha una vessant que és global, però després hi ha una vessant global.
Perquè les plantes també fan CO2.
I la contaminació mata.
Clar, exacte. El problema és la contaminació aquesta que tenen d'això. Una última pregunta que et faig, Xavier. Poc després de parlar l'any passat tu i jo, vaig llegir alguns articles en revistes de negocis als Estats Units que parlaven de la gran oportunitat d'Espanya com a país per, doncs, simplement aprofitant el vent i el sol de generar energia, exportar energia i atreure indústria amb uns preus baixos energètics i abundància. Jo crec que aquesta, per exemple, aquesta inversió que ha fet Microsoft ara fa poc, que han fet d'agafar per muntar un data center per intel·ligència artificial, que em sembla que el munta en Aragó, té que veure precisament, doncs, amb el fet, doncs, que l'energia és econòmica i que hi ha l'herbre al costat per refredar i tens el canuto de dades Barcelona-Madrid, que després estem connectats per mar i per l'Atlàntic, i que té que veure amb això. Com ho veus tu, això?
Ja. A veure, ja està bé exportar electricitat. Està bé, no n'exportem tanta, però n'exportem, ja fa molts de mesos consecutius que exportem electricitat, però més bé està que no l'exportem i que aprofitem, perquè quan un exporta és perquè és econòmic, que no l'exportem i que aprofitem per
reindustrialitzar-nos.
Exacte. Per què volem exportar a França, a Alemanya, perquè ells mantinguin la seva indústria? Jo crec que és
que
molt més atractiu.
Aquí.
Que vinguin aquí. I, de fet, això, tal com està muntat el sistema elèctric, és bastant fàcil que passi. I, de fet, avui parlava amb algú que deia... Ah, sí, era intern de l'empresa. Que hi ha un run-run que es van a ficar en molts centres de dades a Espanya. Per què? Perquè l'electricitat és molt econòmica.
Ja ha passat, Xavier, Microsoft, Google,
no sé,
i Amazon
milions
ja tenen regions a Espanya.
Us deixo amb en Xavier, porteu-vos bé. Xavier, moltíssimes gràcies.
De res.
Fins la propera i ens anem llegint per Twitter.
Molt no bé. Tanquis del tot, Marc, que em sembla que li has donat tu el botó de gravar.
Vale, doncs llavors el que faig és aturo el micro i la càmera i us deixo.
Vale, perfecte, gràcies. I s'ha incorporat, perdoneu, mentre adéu, Marc, s'ha incorporat en Raimon, en R2D2, que estava fent, anava enviant missatges al YouTube i ha dit, no puedo más. Haig de preguntar-ho jo. Tira, Rai, sí. Bones, eh?
Hola, Xavi, molt de gust.
Hola, igualment. De res.
No vull interrompre molt perquè no he pogut seguir tot el programa perquè tenia feina, però jo també segueixo molt el Xavier pel Twitter i altra gent que posa les estadístiques del cotxe elèctric a Espanya
el
i com de desastros. Un parell, no sé els noms perquè tenen comptes com amb noms d'aquests elèctrics, però ostres, a mi em sobta molt aquests canvis i també ara que vaig comprar el cotxe elèctric, com pot ser que hi hagi cotxes que siguin més baratos a Alemanya que aquí a Espanya? Amb més cotxe.
Això és per les ajudes o és preu real?
No, Alemanya no té ajudes.
Vale.
Aquest és un problema que hem descobert que s'hauria de veure com es soluciona. El tema és que les ajudes, en certa manera, no d'una manera total, però sí parcial, condicionen el preu. A Alemanya van baixar els preus quan es van treure les ajudes.
Curiós, eh? Sí, sí.
Aleshores, estem fent bé en donar ajuts? Igual resulta que el cotxe elèctric seria més... És un tema d'anàlisi, eh? Igual resulta que el cotxe elèctric seria més econòmic si traguéssim els ajuts. Perquè el que sembla és que, clar, els fabricants de cotxes elèctrics diuen, ah, bueno, com que hi ha 4, 5.000, 6.000 euros d'ajut, doncs vaig a pujar el preu. En el moment en què treus els ajuts, baixen els preus.
Forçats a competir amb altre... Clar, sí, sí.
I si me'n recordo en el cas concret d'Alemanya, que hi havia diversos casos de que quan van treure els ajuts, que això és relativament recent, em sembla que va ser mitjans de l'any passat, un dia el govern alemany va dir, demà no hi ha més ajuts. Va ser en plan així, una mica. Aleshores van baixar els preus als fabricants de cotxes.
Clar.
Clar, com que aquí tenim els ajuts, doncs aquí paguem més cars els cotxes. Això és un exemple, un dels potencials problemes.
És molt paradoxal, el que diu Xavier, però és brutal. O sigui, és bueno, sí, segueix.
El que no entenc d'això és, si això és cert, i són les ajudes entre 5.000 i 7.000 euros, em sembla que Alemanya també eren d'aquest estil, no entenc com pot ser que els fabricants de cotxes, perquè això ho he llegit, diuen que els marges dels cotxes elèctrics encara són més baixos que els marges en cotxes de combustió. O estan mentint o algú està posant el trileto per
això, vendre. Això depèn. Bueno, al marge que pot ser que algú estigui fent el trilero, això depèn. Perquè, per exemple, Tesla té el marge més elevat de tot el sector d'automoció, de combustió o de sense combustió en aquests moments. Té més d'un 12% de marge. Això és una dada pública perquè té com que és una empresa en borsa, doncs ha de fer presentar els seus comptes. Amb empreses que venen cotxes de combustió o cotxes elèctrics, a vegades pot ser difícil quin és el marge dels elèctrics i quin és el de la combustió. Però en Tesla és evident. El marge que té és el del cotxe de combustió, del negoci d'automoció. No? I és veritat que els fabricants que fan cotxes convencionals i fan cotxes elèctrics, els seus marges són molt inferiors. Però aquests marges que tenen molt inferiors són deguts a característiques especials del seu negoci. Primer, que han de seguir fent un cert R+D de cotxes de combustió, actualitzant models per vendre'ls al mercat. Són cotxes que ja han de provisionar que aquesta inversió que han fet doncs l'hauran d'amortitzar molt poc espai de temps. Això redueix el marge. Tenen fàbriques que les tenen que fer seguir funcionant, però per obrir fàbriques de cotxes elèctrics o tanquen o no obren de noves, o tanquen de combustió o obren en paral·lel de noves, el qual es genera un cost. Tenen una xarxa de concessionaris, que la major part de xarxa de concessionaris, que val diners, i que la major part de xarxa de concessionaris es nodreix de reparacions de cotxes de combustió que tenen molta mecànica i s'espaien molt més que els cotxes elèctrics. Aleshores, jo crec que els fabricants convencionals estan en una tessitura una mica complicada amb la transició del cotxe elèctric. I és possible que sigui veritat que en el cotxe elèctric tinguin poc marge, però tenen poc marge per culpa seva.
Yeah.
Per la seva situació personal, com si diguéssim, no? És com que algú que gasti molts diners digui, oh, és que no arribo a final de mes. Bé, no és el mateix que no arribis a final de mes perquè gastes un munt de calés que no arribis a final de mes perquè realment els teus ingressos són pocs o que estalvis guanyant el mateix que no arriba a final de mes. Doncs la seva circumstància és diferent. Però guanyar diners amb el cotxe elèctric, les empreses que s'hi dediquen o que porten apostant pel cotxe elèctric des de fa molt de temps, guanyen diners. I l'exemple és Tesla.
No, sí, estic completament... A mi em sorprèn que cotxes que tenen, en teoria, menys peces... Evidentment, el que vaig a dir ara, trec tu. O sigui, tu ets un fabricant de cotxes i agafes i compres la bateria a Cattle o no sé quins fabricants més hi ha, que tu no fas la bateria. Però el cotxe en si no és molt més simple de fabricar.
El cotxe, en principi, a nivell de mecànica és més fàcil de fabricar. I es fan molts menys passos. I hi ha moltes menys peces, sí.
Però has de muntar fàbriques noves exclusives, has de muntar processos d'assemblatge exclusius, i fins que això no roda, vens prou desunitats i ho pots amortitzar, passa un temps. No?
Pensa que els primers cotxes que van presentar, i encara n'hi ha uns quants en el mercat així, els primers cotxes que van presentar els fabricants de cotxes de combustió, que eren elèctrics, feien servir la mateixa plataforma, la mateixa industrialització que els cotxes de combustió. I això ja volia dir ineficiències. Clar, les empreses que només fan cotxes elèctrics, no només Tesla, ni en de xines, que només fan cotxes elèctrics, tenen plataformes que des del principi es van concebir com cotxe elèctric 100% elèctric. Això permet tenir una rebaixa en el cost. El que passa és que, donada aquesta situació de mercat, pues Tesla, que és la que té més marge, de tant en tant fa baixades de preu que dius, bueno, les fa perquè... No sé, perquè sembla que vol conduir el mercat a cap a més demanda ella mateixa, però no perquè senti una pressió de la competència. Aleshores, i haig de dir una cosa, jo, el meu cotxe elèctric no és Tesla, eh?
Tens un Kona.
Perquè, si em llegiu a Twitter ja ho sabeu que és un Kona. Molt bé, aquí es nota que em llegeix.
Home, tinc els teus molt fets, Xavi.
Jo no tinc Twitter, però igualment investigo, que sàpigues això, Xavi.
Molt bé.
Una cosa, vinc dels Estats Units, he estat 15 dies per allà donant voltes, a l'estat de Nova York i a Florida. Els Estats Units és molt gran i cada estat té una realitat diferent. M'ha sorprès, sí, certament hi ha més Teslas que a Europa, o almenys aquí a l'estat o a Catalunya, per el que jo veig circulant. Però no... Estats Units és que és molt especial amb el tema dels automòbils, ¿vale? No, és molt difícil fer comparatives. Se'n veuen més que aquí? Sí. Significativament? Sí. Però és algo massiu? No.
És que si mires informes de situació de diferents mercats, l'estatus del cotxe elèctric, un dels mercats on sempre que es parla que li costa més arrencar, malgrat que cada any es venen percentualment i en valors absoluts més cotxes elèctrics, és el mercat dels Estats Units, justament. Estats Units. I depèn de l'estat, també. Per exemple, Califòrnia, doncs, és diferent. A Califòrnia, doncs, el percentatge de cotxes doncs, és bastant més superior.
Però és com una excepció, em sembla, Califòrnia, sí. No, Xavi? Sabeu perquè... els cotxes que més he vist i que més m'han cridat l'atenció, Perquè són aquests GMCs, que no són elèctrics, ¿vale? Que són els típics cotxes que fan de guardaespatlla a les limusins dels presidents. ¿Vale?
Sí, pick-ups grossos.
Bueno, no són pick-ups, són cotxes armatostes enormes. Jo tinc un mini, ¿vale? La roda de davant supera l'alçada del meu mini fins al capó. Vull dir que és una cosa bestial. I és el que més abunda, almenys el que jo he vist, no? És sorprenent, sí, és un... Califòrnia sé que és una excepció, o sigui que no es pot mesurar la venda de cotxes elèctrics i de Tesla en particular als Estats Units pel termòmetre de Califòrnia, però que fora d'aquí jo no he vist... He vist més Teslas que a Catalunya, sí, però no he vist algú... I a més, un altre criteri, per en els pàrquings, en les zones de pàrquing públic o pàrquings privats, és sorprenent perquè veus fins i tot menys carregadors que no veus aquí a Catalunya, que a vegades ens veus més. Això és sorprenent, per exemple, carregadors elèctrics.
Estats Units és un mercat complicat per al vehicle elèctric.
Sí, sí.
A més, ells... els agraden aquests cotxes ultragrans, com dèieu, i tampoc els cotxes elèctrics no hi ha aquests models ultragrans. Aleshores,
per això Tesla ha fet el Cybertruck.
El Cybertruck, que des del punt de vista europeu sembla una barbaritat de la cotxa, però Tesla ha fet
per competir...
la bajanada que necessita pel mercat americà.
Correcte.
La ranxera, que és una mole, que és una barbaritat a nivell d'eficiència i però l'ha feta justament per als Estats Units i és molt probable que ni la certifiqui a Europa. La
Sayed. No podia entrar al mercat europeu, oi que no?
Havia llegit que tenia problemes...
Però igual no tenia sentit, perquè està molt adaptada al model de vida americà, ¿vale? On la gent es desplaça molt més, es trasllada... de domicili, és a dir, canvia, es muda de llocs. Aleshores, aquests vehicles fan dos transports o tres i es porten tot el que necessiten. O la gent fa molt auto... Com tots són cases, no com aquí, que són pisos, on són cases, la gent té un espai que es construeix coses. I la gent porta d'un lloc a l'altre coses molt grosses. Mira, estàvem circulant d'Orlando cap a baix, cap a Miami, seguíem una pick-up que tenia un jacuzzi que l'estava portant a dintre de la pick-up, un jacuzzi d'aquests de lujo, saps? I a la mitja autopista li va caure mitja peça del jacuzzi, que menys mal que no venien motos darrere, perquè si no ningú va xocar. Em refereixo que el model de vida americà és molt diferent de l'europeu, molt, molt. I els vehicles van en consonància, sí, sí. Molt bé, nois. No sé si tens més preguntes, Rai, però... acaba. Si tens alguna pregunta, fes-ho, però no m'agradaria allargar-ho més d'una hora i quart. Pobre Xavi, ja li hem explotat aquí.
Vale.
Tira. Raimon, si tens alguna cosa més.
No, a nivell de cotxe elèctric, casa... Jo també tinc casa com el Marc, amb plaques. Jo sé que tu tens un carregador diferent per casa cap al cotxe, però que no sé si és que aparques el cotxe dintre casa o no.
No. Jo visc en un pis.
Clar, llavors.
I tinc plaça de pàrquing en l'edifici. Vale. I el que tinc és el carregador en la plaça de pàrquing.
Vale.
Per això és un carregador que es nutreix o sigui, no hi ha plaques ni energies renovables.
No,
està endollat
no
a la...
No.
Però estic que tens un... Vale, ok, d'acord.
Sí, tinc carregador, sí. Mm. A veure, que m'he anat electrificant tot. Em falta l'autoconsum. Tinc una terrassa que puc ficar autoconsum.
Això algun dia, Xavier, en el proper, l'any que ve, quan vinguis, els que no tenim casa, que som la majoria, que vivim en pisos, jo tinc la sort de tenir una terrassa molt gran, ¿vale? I tinc vent i tinc llum. El que passa és que no puc posar res que sigui massa gran, perquè necessito controlar l'impacte visual, ¿vale? Per entendre. Però alguna petita ajuda m'aniria bé.
Doncs,
el que passa és que no sé si m'autoritzarien.
Per sort, la meva terrassa dona al pati interior, amb el qual l'impacte visual, bé,
relatiu.
Com que dona al pati interior, la pot veure, però ja no dona al carrer. Bàsicament, no la pot veure l'Ajuntament.
Excepte que això es posarà de moda i ho faran. Ho faran en el moment que puguin recaptar impostos, és posar drons.
Sabia que no vas a dir,
És que ho he vist ja en algun lloc, sí, sí.
Doncs, a l'autoconsum me'l ficaré algun dia, però us haig de dir una cosa, Donada la situació de preus al mercat, el del mercat elèctric, i que no crec... jo em sap greu perquè molts amics del sector fotovoltaic igual em maten per dir això, però no em sento supermotivat. A més, us haig de dir una cosa, que no és el mateix una instal·lació en un sostre d'una casa que té un cost econòmic determinat, una instal·lació en una terrassa que necessites una pèrgola. El fet de ficar la pèrgola afegeix un cost important en una instal·lació petita.
Sí, sí, no són...
Aleshores, clar, amb la situació de preus de mercat que tenim...
Però si has de ficar una pèrgola per temes estètics, per entendre'ns, per què no aprofites i li fots un parell de plaques?
Clar, això sí. Això sí té tota la lògica. Si vas a ficar una pèrgola, ficar un parell de plaques, perquè pràcticament l'estructura et surt gratis. Aquí és el cas contrari. Et surt encara més barat que si tens sostre. Sí, perquè l'únic que has de fer pràcticament és ficar la pèrgola una mica calculada i ficar dos guies a sota dels molts que te'l subjecti. Aleshores, té molt de sentit ficar-se a l'autoconsum en aquest cas, perquè surt bastant econòmic.
I hi ha un projecte d'aquest estil? És administrativament legalitzable?
És que això depèn de l'Ajuntament. Depèn molt de l'Ajuntament. Des del punt de vista elèctric no hi ha problema per legalitzar això mentre ho faci un instal·lador elèctric amb el seu certificat i faci el certificat d'instal·lació elèctrica i tot això. A nivell normatiu...
Hi ha un tema, és que si la terrassa és de ús és teva privada o és d'ús privatiu però de propietat de l'edifici, aquí poden haver-hi algunes
Ja, el matisos, que passa, no? Veus, no hi estic 100% posat, però jo diria que la llei de propietat horitzontal et dona bastantes facilitats a l'hora de ficar instal·lacions renovables. I crec que en aquest cas no podrien dir que no.
Interessant.
No t'ho podria assegurar al 100%, però no, perquè, per exemple, el que sí que sé és que per una comunitat aprovi la instal·lació d'una en zones comuns d'una instal·lació renovable, no fa falta el 50% dels vots. En que hi hagi el 30% és suficient.
Interessant.
Llavors hi ha una sèrie de proteccions per això. Igual que si vols ficar el carregador, tampoc et poden posar masses problemes la comunitat. Vull dir, és una cosa que dona igual que no t'agradi, me vaig a posar un carregador.
I surt a compte? Clar, si vas pel cotxe elèctric, clarament el necessites, per tant... No
surt a compte? No, i és... Et dic una cosa. Clar, jo visc a Mataró. Mataró ha fet una bona feina a nivell energètic amb un munt de coses. Podríem fer un programa de coses en què són exemples. Gestió de l'aigua, té un district heating, que jo crec que deu ser únic a tot Espanya. És a dir, té una xarxa de calor que es treu de la planta de tractament de residus, aquest calor. I una altra cosa que ha fet bé és que va fer una xarxa de carregadors, que són gratuïts, fins i tot dos carregadors de càrrega ràpida. Haig de dir que el concepte gratuït, molt, 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 molt al principi, vale, però quan s'arriba a un cert volum, tampoc hi estic molt d'acord amb el concepte. Trobo bé que l'Ajuntament promocioni la instal·lació de carregadors, però no que siguin de franc.
Una cosa és que la instal·lació sigui gratuïta, l'altra cosa és que el consum en sigui. I jo crec que el consum ha de reflectir la veritat. És a dir, si et costa, et costa.
Sí,
que vull dir-te.
Exacte. Aleshores, jo vaig estar 6 mesos sense carregador per diferents coses, que si no hi havia carregadors, que si m'havia de posar d'acord amb l'instal·lador, després vaig agafar Covid, després van venir les vacances... Clar, doncs anava a carregar els carregadors de l'Ajuntament. Clar, em surt a compte, no, perquè podien els de l'Ajuntament, que són gratuïts encara.
Però t'és molt més còmode, clar, és que no hi ha color.
Clar, vaig ficar el carregador i us haig de dir una cosa. No vaig mai al de l'Ajuntament, perquè és que, clar, carregar el cotxe en aquests dies que surt tan barata l'electricitat, que tinc tarifa regulada, igual, si ompleno la bateria de 0-100, em costa 4 euros, però és que de 0-100 no l'ompleres mai. Però sempre tens el cotxe al 20, al 30, al 40, i la carregues al 70 o al 80, amb el qual, de veritat, amb 2 euros no me'n vaig al carregador del carrer, l'endollo, m'espero... Després has de tornar perquè, clar, el carregador lo normal és que quan acaba de carregar en seguida el treguis perquè pugui carregar algú altre. El carrego a casa, i reconec que és pura vagància i comoditat, però...
La instal·lació del carregador de pàrquing amb espai pàrquing comunitari o pàrquing de veïns, que en aquest cas, té certa subvenció o no?
El Moves.
Sí, té el Moves, però us haig de dir que jo no la vaig poder gaudir perquè jo vaig agafar una oferta que feia Hyundai, que és que et feien ells la instal·lació, inclòs amb el preu del vehicle. I aleshores era en plan, aquest és el preu del cotxe, et fem la instal·lació del carregador, no vols el carregador, el preu del cotxe és el mateix. Vull dir que no és algo que jo pogués demanar la subvenció perquè per mi el cost va ser...
Sí, estava dintre del cost del vehicle.
Va ser 200 o 300 euros perquè vaig tenir que pagar un parell o tres opcionals. Però ja el Moves. Que subvenciona la instal·lació de carregadors. Sí.
El que no sé si queda a Catalunya. Això sí que no t'ho sé dir, Tomàs.
Bueno, però ofertes... A veure, jo tinc un mini de benzina, que em va costar tan barato perquè era de segona mà i més pràctic per l'ús que ja en faig, que és molt, molt baix i el cotxe l'agafo molt poc, que qualsevol cosa que sigui substituir-lo em suposa molt car. Vale? Però bueno, si arribés el dia i el substituís per un cotxe elèctric, buscaria un model, com diu el Xavier, on estigués inclòs a la instal·lació del carregador, que en el meu pàrquing, que és un edifici i només té una planta, vale? No té diverses plantes, una planta i... clar, primer hauria de comprar la plaça perquè ara estic de lloguer. Vale?
Però, bueno. Encara que estiguis de lloguer també pots demanar el carregador i t'han de deixar posar-lo.
Ja, però... jo quan alguna vegada he estat de lloguer, quan he vingut a l'estranger i tal, jo sempre he arribat a acords amb els propietaris quan he volgut fer coses. Jo en plan, mira, m'aplicaria l'aire condicionat, si tot sap greu, el pago jo i llavors pactem aquest descompte durant X temps i és com si fos... pagues tu la meitat i jo pago la meitat. Això també depèn una mica de les expectatives que té cadascú amb el lloguer, però jo crec que amb el propietari li pots dir... pots intentar...
Vale, que no ser propietari no hauria de ser un stopper en aquest aspecte. Jo, això és bo,
bueno,
saber.
Això depèn del qui trobis com a...
Bueno, però com li puc llogar, però... li puc llogar la plaça a un altre... O sigui, puc pagar el lloguer amb un altre propietari, doncs, sí. Hòstia, a veure si trobo un que sigui més... amable, entre cometes, que l'actual. Sí. Que no sé, no he discutit aquests termes. Però bueno, tot això és bo saber-ho. Perquè és un problema la no disposició en pàrquings privats, d'edificis clàssics, de realment de ja no d'instal·lacions, aquella que trobes dos o tres, que en alguns pots trobar, però en els privats és difícil, sinó dels propis usuaris, o sigui, de les pròpies persones, perquè això sí que canviaria una mica el panorama. És a dir, si cada plaça de pàrquing tingués un carregador en allà, ¿vale? Seria molt més estimulant el pas al cotxe elèctric, amb independència dels preus i altres circumstàncies, no?
Home, el que es podria obligar, ara se m'acudeix així, espero no dir cap tonteria i que realment no sigui així ja, és
els nous edificis
de nova construcció, que els pàrquings tinguessin un punt de recàrrega o almenys una instal·lació elèctrica on puguis endur ja un punt de recàrrega.
Però jo crec que la transformació gran seria si hi hagués algun tipus de regulació favoridora de la instal·lació de carregadors elèctrics en edificis existents. Perquè...
Sí. A veure, clar, hi ha els ajuts que funcionen, com hem explicat abans, que funcionen els ajuts. Després tens una normativa que et diu que només fa falta que informis a la comunitat. No fa falta que votin ni res perquè no tenen cap dret a dir-te que no. Clar, és que és una mica complexa.
Ja, Bueno, això donaria per un programa en si mateix, eh?
Sí, molt.
No
he
volem...
fet previsions, eh? D'aquí un any hem de repassar les
previsions. Sí, nosaltres supercontents, Xavi. Escolta'm, et va... Bueno, moltes gràcies, per estar avui aquí. Content que el Xavi, el Marc, et punxés per poder estar aquesta setmana, que estem uns dies una mica d'impàs, perquè jo he estat fora i no he pogut gravar, i ara continuaré uns dies també que no puc estar en gravació de l'episodi setmanal. O sigui que molt content que ens hagis fet una mica de coverage, ¿vale? A part que tots els temes que dius són... Bueno, tenim un canal d'energia, un subcanal d'energia dintre del canal de Telegram de Mossega la Poma i és molt, molt actiu, o sigui que t'ho agraïm per haver pogut avui tractar aquests temes que són de debat constant en el canal. I Rai, no sé si està aquí liat perquè el veig alguna cosa de feina. Molt bé, doncs Xavi, moltes gràcies. I fins... esperem que no triguis un any. Com a mínim, sabem que l'any que ve tens compromès.
La
però
meva
si
disposició
abans...
la teniu, si voleu que sigui abans.
Molt bé, doncs,
gràcies a vosaltres.
Una abraçada i una salutació a tots els oients de Mossega la Poma. Ens seguim escoltant. Adéu-siau.
Adéu.
Moments will be lost in time, like tears.